L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, missió i vocació. Tarannà Viatges amb Sentit patrocina Missió i Vocació.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació. Els dilluns a aquesta hora aprofundim sobre la raó de ser de les persones i de les empreses en el seu entorn. Avui amb Claudio Drapkin, soci fundador de Solo Consultores, parlarem d'aquells aspectes que fan que una organització pugui generar valor, per tant, fer les coses bé, tenint en compte a totes les parts que la formen. En un moment de canvi, les empreses han hagut de canviar la manera de fer. Fins a quin punt la incertesa ha perjudicat a l'hora d'actuar o prendre decisions enmig de la crisi de la Covid-19?
Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Claudio Drapkin, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, David.
No sé si recordes la pancarta que Joan Laporta va penjar fa poc al costat del Bernabéu, ganes de volver-vos a ver. Una mica diria el mateix, eh? No sé quants mesos fa que no ens vèiem.
Sí.
Missió i Vocació ha estat un dels programes que s'ha fet de forma online per les mesures de la Covid-19 i avui, després de moltes setmanes, un plaer tornar-te a tenir presencialment aquí a la ràdio.
Moltes gràcies, David. Sí, de fet, tornar a sentir la vibració d'estar a prop d'un altre, no només per telèfon o per pantalla, canvia totalment la situació. Així que
sí.
Amb molt de gust estar aquí amb tu una altra vegada.
Molt bé, abans d'entrar en matèria, que avui parlarem d'un informe que heu publicat recentment, que es diu Total Value Index, et pregunto, que ja portem més de 365 dies amb la crisi de la Covid-19, quin aspecte positiu o negatiu destaques d'aquest any tan difícil?
Sí, mira, jo crec que una de les habilitats de tots els que estem vinculats a les organitzacions o treballem amb persones és precisament poder treure la part lluminosa i la part no tan lluminosa de les circumstàncies que vivim, no? I no escurar-nos ni amb una banda ni amb una altra. Jo crec que la part més fosca, per dir-ho així, té a veure molt amb, evidentment, amb el desgast que hem viscut durant tot aquest temps, no? El desgast produït per l'acumulació d'impactes que hem anat rebent des del març ja de l'any passat, no? És a dir, el tenir que anar ajustant la nostra vida a les limitacions i, sobretot, anar ajustant la nostra manera d'estar a la incertesa, és a dir, el no saber què passarà, el no saber quan vindria la vacuna, quan venia la vacuna, pues una cepa nova i amb més viral que l'anterior, i el confinament, desconfinament, és a dir, tots els elements que no han ajudat gaire precisament a gestionar-nos en la incertesa, però que hem tingut que anar digerint, i aquesta digestió no ha sigut fàcil. Ha sigut una digestió que ens ha esgotat, ha sigut una digestió que ens ha cansat, i ha sigut una digestió que ens ha posat a prova, i jo crec que aquesta és una de les parts, diguem-ne, no lluminoses del moment, no? I que tots d'alguna manera o una altra hem pagat un preu i hem d'anar veient com surfegem per tot això. Per l'altra banda, jo crec que com tota crisi tan forta com la que hem viscut ens ha permès posar en qüestió moltes coses, no? La manera, sobretot, amb la que ens relacionem amb nosaltres mateixos i amb les persones més properes. A vegades no és així i aquesta situació ha forçat situacions molt tenses en l'àmbit familiar de tenir que conviure en espais molt petits. Altres han sigut, cadascú ha viscut amb el seu context particular, no? Però segurament ens ha propiciat també el poder repensar la manera en la que vivim, la manera en la que estem amb les persones properes i també la manera en què afrontem el treball, tot i que el treball ha sigut un àmbit en el qual hem viscut també molts puig i baixes, no? Per poder digerir també la manera en què ens adaptàvem, no? La pressió del teletreball, la pressió per donar unes agendes que semblava que estaven més plenes que abans o s'omplien d'una manera més forta que abans. Però sí ens ha donat la possibilitat, per qui hagi volgut fer-la, de poder veure aquelles coses que estaven bé, aquelles coses que potser podríem començar a enriquir d'una altra manera i començar a estar amb la gent més propera des d'un punt de vista diferent a la velocitat bestial a la que estàvem abans, no?
Déu-n'hi-do. Solo Consultores, des de Solo Consultores, recentment heu publicat l'informe Total Value Index, es tracta del segon estudi, el primer es va publicar el 2017, sobre la presència del valor total a les organitzacions. I quina casualitat, perquè imagino que no estava pensat que arribava un moment de crisi, sí. Precisament.
Sí, mira, vam veure, parlant de, de les oportunitats, no? En l'any 2017 vam fer la primera foto de valor total a organitzacions i just ara, arrel també de la publicació d'un llibre que també n'hem parlat en aquest programa, vam decidir el poder tornar a mesurar la presència de valor total a les organitzacions. I estàvem enmig de la pandèmia i vam dir, mira, si ho fem ara, podrem valorar dues coses. La primera, precisament, és la resposta de les organitzacions en una situació de crisi com aquesta, i d'aquí en comentarem ara algunes conclusions, jo crec que bastant interessants. I la segona, posar a prova el model com a tal, és a dir, si explicàvem un canvi de context tan bèstia com el que hem viscut, si d'alguna manera el moviment que es feia amb les dimensions del model tenien consistència, i ens hem adonat que sí que la té, i per tant estem contents de tenir una eina potenta per poder treballar, diagnosticar i ajudar els directius a debatre i a prendre decisions a les seves organitzacions. Per tant, ho vam fer ara el novembre del 2020 i tenim un comparatiu molt interessant respecte al 2017.
Uh-huh. Endavant, tu mateix, les principals conclusions d'aquest informe?
Sí, mira, un primer, en termes comparatius, en termes de l'univers i del tipus de sectors i professionals, hem aconseguit augmentar bastant el número de respostes que vam tenir en l'estudi anterior. En l'estudi anterior estàvem al redor de 300 respostes i ara en tenim 435 respostes, per tant, hem augmentat més d'un 50% la participació, però sí hem mantingut el mix per sectors, és a dir, més o menys la mateixa proporció de personal sector privat, públic i tercer sector. Igualment, per la posició en l'organigrama, diguem-ne, de les persones també és la mateixa, per tant, són conclusions bastant comparables. Dir-vos que el que anem a parlar són les percepcions davant de les preguntes que fa l'estudi de les persones que estan en la banda mitja alta de les organitzacions, és a dir, des de comandaments intermitjos fins a alta direcció. Per tant, segurament moltes conclusions, si podem veure com respondrien persones que estan més a baix a les organitzacions, serien els dels comandaments intermitjos, però encara més polaritzades. No? Mira, hi han tres grans moviments en l'estudi. El valor total, només per recordar als oients quines són les dimensions que mesura tres dimensions. La primera és el valor econòmic que generen les organitzacions. La segona dimensió és el valor relacional que generen les organitzacions, és a dir, són capaces de construir models de relació, de confiança, de cooperació. I la tercera és la seva capacitat d'adaptació, és a dir, la capacitat de resposta que tenen les organitzacions davant l'entorn, no? Creiem que veure les organitzacions des d'aquestes tres dimensions és una manera molt potenta i, sobretot, que canvia la manera de concebre l'èxit de l'organització. Històricament, les organitzacions fonamentalment es miren l'èxit en funció del valor econòmic que gestionen, però ficant aquestes altres dues dimensions, el valor relacional i la capacitat d'adaptació, podem tenir una imatge molt més fidedigna, més àmplia, més sistèmica, més clara sobre com es genera aquest valor econòmic i, per tant, la capacitat de ser sostenible en el temps, que és el que busca el model. És a dir, mesurar valor total en pro de que aquelles organitzacions que tenen valor total són més sostenibles que aquelles que no ho són. Dit això, els tres grans moviments que hi ha hagut són... Primera tendència. Evidentment, hi ha hagut una disminució clara del valor econòmic. Això és un moviment normal per la crisi, no? En tots els sectors, i ho estem vivint molt amb el sector de la restauració, en el sector de la cultura, etc., que s'han vist, han vist totalment afectats per la crisi. Les perspectives futures de solidesa financera i econòmica de les organitzacions a curt plaç han baixat. A curt plaç han baixat. Però a mig i llarg plaç s'han mantingut. I hem de tenir en compte que això és un estudi que es va fer el novembre de l'any passat, per tant, han passat ja uns quants mesos respecte al moment que estem avui, i en aquell moment, si bé és cert que el curt plaç estava penalitzat, el mig i llarg plaç no ho estava tant. Vale? Aquesta és la primera resposta i, per tant, absolutament normal al context que estàvem vivint. Segona força. La segona força, i que per nosaltres és una molt bona notícia, és que hi ha hagut un desplaçament cap a la millora relacional. És a dir, les organitzacions han millorat la seva capacitat de relació interna per davant de l'impacte de la crisi. Mm-hmm. En concret, en quins àmbits han millorat aquest valor relacional? Mira, per exemple, segons les respostes, ens trobem que hi ha hagut clarament una millora de la coordinació entre les diferents àrees o silos que es podien donar en una empresa determinada, no? Jo crec que aquesta és una resposta interessant, com la pressió de l'entorn al final diu, escolta, ens hem de posar d'acord, hem de prendre decisions, ens hem de coordinar i, per tant, hem de donar respostes a lo que ens està demanant i ens hem de posar les piles. No podem estar, diguem-ne, deixeu-me que ho digui així, amb la tonteria dels silos i la tonteria de no relacionar-nos d'una manera adequada. S'ha respost amb una millora d'aquesta coordinació, d'aquesta col·laboració, tant dintre de cada àrea com entre àrees. Aquestes dues han sigut així. Un altre element de millora relacional és que hi ha hagut una millora en la transparència respecte a com els caps expliquen els plans i els resultats. Aquest és un element important perquè les relacions fonamentalment es sostenen amb la confiança. I un dels drivers, un dels conductors, un dels generadors de la confiança és la transparència. I durant aquesta època, almenys en el nostre estudi, s'ha detectat que hi ha hagut una millora de la transparència. Tot i que segurament aquesta transparència no és exactament saber exactament què passaria, perquè el grau d'incertesa ha sigut enorme, però sí respecte a les decisions que s'estaven prenent, en termes almenys de l'àmbit en el que nosaltres hem estudiat. Per tant, jo et diria, quedem-nos amb aquestes dues grans fases, és a dir, hi ha hagut una millora de la coordinació interna i una millora de la transparència en termes interns. I els conflictes s'han sabut gestionar d'una manera més positiva. Això com a grans forces que han portat a la millora de les relacions. I la tercera força ha sigut la capacitat d'adaptació ha augmentat clarament, no? Això, aquests resultats, des que els hem publicat, hem tingut l'oportunitat d'anar presentant-los en petites reunions amb directors generals, amb directors funcionals, de recursos humans. Hem fet petites sessions a solo consultores, amb clients i contactes i partners nostres. I en una d'aquestes sessions, un dels directors va fer una reflexió molt interessant que m'agradaria compartir ara. I va dir, no és que hagi augmentat la capacitat d'adaptació, no és que, o que hagi vingut de fora, sinó simplement el que s'ha fet és s'ha despertat, s'ha activat. I és una lectura interessant, perquè en realitat la capacitat d'adaptació no és una cosa que ens ve de fora, sinó que ja tenim disponible. El que ha passat ara és que aquestes circumstàncies és com l'ha despertat, no? L'ha posat en on, no? L'ha encès. I per tant, hi ha hagut fonamentalment una millora de l'agilitat amb la qual se'n resolen els problemes. Aquest és un dels primers drivers també, un dels grans elements que hi ha darrere que expliquen aquesta millora de la capacitat d'adaptació, no? Uh-huh. Els problemes s'han resolt de manera més ràpida i eficaç. Una molt bona notícia, no? És a dir, que ens hem posat també les piles en termes d'agilitat de resposta. Segon, els caps, els líders, eren més precursors al canvi i a impulsar els canvis que es necessitaven fent endavant d'aquesta crisi. Per tant, ja ha augmentat que els caps estaven més per la labor, no han sigut resistents, sinó que han sigut procanvi. I, a més, ha augmentat el compromís de les persones per impulsar aquests canvis. És a dir, ha augmentat el compromís, els caps estaven més per la labor i hem sabut resoldre els problemes de manera més àgil. Aquests tres elements fonamentals han fet que la capacitat d'adaptació que hi era es posés en marxa. Darrere d'aquests tres elements, no? Un clar que és la baixada de l'estimació de valor econòmic, però la bona notícia de que s'han millorat les relacions i la bona notícia és que s'ha activat la capacitat d'adaptació, la pregunta que ens fem i que també hem estat debatent amb diferents directius, és a dir, bueno, això és com una onada a la platja, no? Vull dir, ha vingut la onada, ha arribat fins al final, però la onada pot tornar una altra vegada. Què hem de fer? Quins elements podem posar en pràctica, no? Quins factors, quines condicions podem crear ara perquè aquesta millora no es desfaci, no? I sí, és una història que amb les converses que estem tenint ara comença a sortir això de que, bueno, les coses comencen a ser com abans. En aquests aspectes, quan han sigut guanys que hem tingut i potser els perdrem. Jo crec que això Serà una llàstima si no aconseguim que aquests elements es mantinguin com en el temps. No?
Sí, perquè els tres han millorat respecte al 2017.
Exacte. Respecte al 2017, que era un moment més estable, amb previsions molt més bones respecte a l'economia, etcètera. No? Llavors, a l'haver-se sotmès les organitzacions amb aquest cop, la resposta ha sigut molt bona. No? Inclús et diria més, hem preguntat aquest any també, cosa que ha sigut específica pel context, per la satisfacció que tenien les persones que hem preguntat respecte a les decisions de gestió davant la crisi que havien pres les empreses. I la satisfacció és molt elevada, o sigui, com a mitja, a tota la mostra, un 72% de les persones que els hi hem preguntat han respost que estaven satisfets amb la resposta que havien fet. Inclús amb les organitzacions, amb la tipologia d'organitzacions que nosaltres fem, amb les pitjor tipus d'organització, que són aquelles que són incapaces de gestionar, de generar valor econòmic i tampoc generen valor relacional, és a dir, que estan en un espai molt fort, molt complex, inclús amb aquest tipus d'organització, un de cada dues persones, un 49% exactament, estan satisfetes per la gestió que amb les organitzacions s'havia fet de la crisi. No?
Heu analitzat tres sectors, empresa privada, sector públic i tercer sector. No sé si algun d'aquests està més fluix en algun dels punts que has comentat, en algun d'aquests tres punts.
Sí, mira, en l'empresa privada, respecte al global, ha sigut la que ha mantingut més o menys la tendència més o igual en tots els aspectes, no? aquests tres grans elements, no? Inclús la distinció entre la tipologia d'empreses s'ha mantingut bastant equilibrada amb l'augment significatiu en un tipus d'empresa o en una manera de generar valor total, que són aquelles empreses que tenen valor relacional positiu, però que no han sabut resoldre el seu valor econòmic. Amb aquest tipus d'empreses han crescut molt amb aquest estudi, és normal, per el que dèiem, que hi ha una disminució de la percepció de generació de valor econòmic. No? I aquesta tendència amb les empreses privades respecte al total és més o menys igual. En el sector públic hi ha un àmbit que ens és fort, no? Per dir-ho, no sé quin adjectiu utilitzar, t'ho diré. Perquè mira, a l'any 2017, dintre del mirant només les directius del sector públic que es van respondre, el 45% d'ells van dir que el tipus d'organitzacions en la que estaven eren organitzacions que era, ni generaven sostenibilitat ni generaven capacitat de relacional. El pitjor tipus, diguem-ne, de les quatre tipus. Un 45%. Aquest any, amb el 2020, quan hem fet la pregunta, el percentatge és un punt percentual més. És a dir,
el mateix.
Sí, més enllà del cop brutal de la Covid, ja, per dir-ho simplificant molt, quasi la meitat de les organitzacions públiques són organitzacions que estan en una situació de complexitat molt forta i que és molt inamovible. És quasi una matèria molt difícil de transformar, per dir-ho. Però la resta, l'altre 50%, més o menys, sí que ha tingut un moviment interessant. Per tant, no està tot perdut, per dir-ho d'alguna manera, amb el sector públic, aunque hi ha una part que és absolutament inamovible. No? I el que ha tingut més moviment en positiu de reacció ha sigut el tercer sector. No? Hi ha hagut un moviment molt positiu respecte a activar-nos amb la necessitat de buscar respostes a el que ens demanava la Covid, i jo crec que dintre del tercer sector també hi ha hagut moltes organitzacions que en aquests moments han jugat un rol brutalment positiu per gestionar sectors i àmbits molt, molt tocats per la crisi, i per tant han tingut una reacció molt, molt, molt interessant.
Déu-n'hi-do, bastantes dades, no? També és normal, molts mesos analitzant empreses a través d'enquestes i tota la sistemàtica que suposa. Des de fora dona la sensació que feia falta una crisi també, no? Perquè moltes empreses reaccionessin i tornessin potser al punt d'origen, no? Al principi.
Sí.
Perquè per defecte he entès que potser després tornem a la normalitat i per defecte i sense voler tornes a perdre tot això que has aconseguit ara.
Sí. Sí, mira, jo crec que La qüestió és, clar, això és molt humà i està estudiat, això. Les persones reaccionant amb més força davant de la incertesa i, diguem-ne, de la part negativa, reaccionem amb més força davant d'evitar la cosa negativa que apropar-nos a la part positiva, no? Això està estudiat en psicologia, vull dir, té molta més força fugir del dolor, per dir-ho d'alguna manera, que apropar-te a la part més placentera, vull dir, per tant, apropar-nos al sentit de l'organització, al propòsit de l'organització, a la missió de l'organització, que és una tasca històrica en els equips de direcció, que han estat invertint moltíssim diners i hores i dedicació i energia a les organitzacions, a alinear les seves organitzacions cap a la visió, la missió i el propòsit. Ara ha vingut un element extern, ha vingut un virus, i ha tingut molt més efecte això que la força amb la que s'ha construït l'altre, no? Llavors, això jo crec que té una part positiva i una negativa. La part positiva és, des del meu punt de vista, és que es pot fer. Es pot fer. I la part negativa és que, lastimosament, a vegades reaccionem més, per dir-ho així, com la típica metàfora de com fas perquè un as es mogui, doncs li poses una pastanaga davant o li dones una patadeta en el cul. Em sembla que hem de donar més patadetes en el cul que posar pastanagues, no? Però, bueno, en una bona combinació entre les dues coses, jo crec que ens en sortirem.
Clar, jo imagino que també el que tu dius, treballar la missió, no deixa de ser reunions, temps, recursos, i això, jo, ara hi ha hagut temps de fer-ho, perquè el client, la situació t'ho ha demandat, però potser hi ha moments en què vas també molt accelerat i ho acabes deixant mig de costat. Quin paper ha jugat el líder també en aquests moments de tanta crisi, de
Mira,
tants nervis?
Buf, el líder... bueno, el rol que hauria d'haver jugat el líder ara és crucial, i n'hem vist de tot. N'hem vist de líders que des del març fins al juny estaven desapareguts del mapa. Pensaven que s'havia traspassat tot de la presencialitat a l'online i que els equips, per obra de gràcia absoluta, s'haurien regulat sols, no? Per tant, realment també els hi va tocar, i també hem de tenir una mirada comprensiva, perquè a tots ens va... l'impacte va ser per tots, doncs hi ha alguns que no van saber del tot ajustar-se a la nova realitat, no? I se'ls esperava amb un rol que no han sapigut entomar. I després hi ha altres líders que han estat molt per la labor, han estat molt presents, han estat generant espais per cuidar emocionalment els seus equips. I el repte d'aquests líders, la part més, diguem-ne, complexa, com dèiem al principi de la conversa, David, és que el tema no ha acabat. El tema no ha acabat, no? Llavors, la pregunta que ara ens hem de fer, i és una dels projectes que estem tirant endavant amb bastant interès i força a Solo, que també l'ha liderat la Núria Pubill, que també la coneix, així que ha estat aquí amb tu moltes vegades, i que es diu com liderar quan les tropes estan esgotades, no? O com liderar quan els equips estan esgotats, no? Llavors, aquí el líder és el primer que ha d'aprendre a fer és liderar-se a si mateix. Perquè si tu no estàs bé, si tu no estàs d'alguna manera fort emocionalment, és molt difícil poder estar davant dels altres per poder gestionar-los, no? Inclús el tema de saber delegar, el saber-te prescindible, per tant, donar poder a qui pugui en el teu equip perquè pugui assumir funcions és molt important. Però clarament ha de continuar preparant-se, no s'ha acabat la feina ni molt menys, ha de continuar preparant-se per poder transitar per uns mesos llargs, que encara ens queden per davant, per poder gestionar moments complexes i desgotadors amb els equips. No?
Et volia fer l'última pregunta. Jo crec que l'informe, inclús ho destaqueu, hem parlat dels aspectes claus per al bon funcionament d'una organització, la transparència, el compromís, la manera d'encarar els problemes, la connexió entre les àrees o els departaments, i un punt interessant, no tenir por a equivocar-se, especialment en aquests moments.
Sí. Mira, aquesta és una pregunta que forma part de com mesurem el valor total. I els hi preguntem, no? En la teva organització hi ha por a l'error? No? Llavors, aquesta por a l'error ha augmentat, clarament, del 2020 al 2017, però ha augmentat en els parts altes de l'organització. Curiosament, els comandaments intermitjos, la seva por a l'error ha disminuït. Això és molt interessant, no? Lamentablement, hi ha un fet històric que habitualment surt així, que és com una diferència entre la percepció que tenen els equips de direcció i els comandaments intermitjos. De fet, aquest gap entre la visió i percepció sobre com està una empresa entre aquests dos nivells, en empreses mitjanes grans, des del nostre punt de vista és un dels elements més expliquen els problemes organitzacionals. Però la por a l'error amb l'alta direcció en aquests moments ha augmentat i creiem que és fruit, evidentment, de la elevada incertesa que estaven visquent, perquè s'estaven prenent decisions molt, molt fortes. En canvi, els comandaments intermitjos s'han posat a resoldre problemes d'una manera molt més ràpida, no? La incertesa ha jugat un lloc molt fort com a diferència en aquest àmbit.
Molt bé, doncs, Claudio Drapkin, hem agotat el temps. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies, David, per l'oportunitat d'explicar-nos.
I els oients, fins al proper dilluns. Adéu-siau.
Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a neumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. Tarannà Viatges amb Sentit ha patrocinat Missió i Vocació.